Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts i benvingudes a l'Endemà, un podcast on repassem moments clau de la història de Catalunya. Soc l'Anna Priscila Magrinyà i a l'Endemà viatgem amb molt bona companyia Jordi Creus, historiador, editor de Sapiens. Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, Anna Priscila.
Mira, ja ho saps, sóc molt pesada per una cosa, perquè sempre dic que sóc de Reus. I a casa tota la vida m'he estiuejat a Vilafortuny, a Cambrils, i cada estiu ens trobem amb la zona ocupada per pobres lleidatans que fugen de la calor infernal de Ponent i, ho sabem tots, per aragonesos amb el parasol i la navareta plena de síndria.
Doncs mira, avui explicarem que al segle XII vam arribar a ser alguna cosa més que veïns de Tovallola.
Ah, a veure, això m'interessa, perquè també cada estiu em creu amb algun lleix de la vida que em diu allò de l'Aragó va ser un regne amb totes les de la llei i Catalunya no, que a mi, si vols que et digui la veritat, això de les monarquies sempre m'han agradat més a la francesa, no sé si m'entens.
Sí, ja veig per on va, sí.
Engeguem la màquina del temps a l'endemà. Avui viatgem fins al segle XII, concretament fins al dia 11 d'agost de l'any 1137.
Aquell dia s'acorda el casament entre el comte català Ramon Berenguer IV i una xiqueta que amb prou feines arriba a un any de vida, Peronella d'Aragó. I aquí neix la corona catalano-aragonesa, que perviurà fins a principis del segle XVIII amb la victòria de Felip V.
Doncs vinga, viatgem. Guifré, el català més pelut de la història, amb el beneplàcit sempre d'en Floquet de Neu,
I el dimoni pot agafar diverses formes. Pot agafar la de cavaller o pot agafar també la de gran cabró, que és la que a mi m'agrada més.
Un català fa una jugada mestra i li acaba sortint bé?
L'Endemà, una conversa entre Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus.
El món, segle XII. La ciutat més poblada de la Mediterrània és la capital de l'imperi bizantí, Constantinople, l'actual Istanbul.
A les guerres constants entre les dinasties Song i Jin no s'estan de res i comencen a fer servir pólvora.
A casa nostra, la majoria de la població viu al camp i els models a taula són el somni d'Obèlix perquè la gent menja amb les mans i s'ajuda amb el pa per acabar d'agafar aquell darrer cigronet.
Ja s'han consagrat les esglésies de Sant Climent i de Santa Maria de Taüll i la biblioteca del monestir de Ripoll ja té 250 volums. Al territori que avui coneixem com a Catalunya hi manen diversos comtes. Ribagorça, Pallars, Urgell, Rosselló, Empúries, entre els quals destaca, evidentment, el que està al capdavant del casal de Barcelona. La futura Catalunya ha iniciat el camí.
I a la resta de la península, què hi tenim, Jordi?
Doncs diverses estructures de poder que van canviant, però així a grosso modo podríem dir que aproximadament una mica més de la meitat de la península està en mans dels musulmans, dels andalusins, i també hi ha el regne de Castella i Lleó, que és poderós i té ganes de ser encara més poderós, el regne de Navarra, el regne de Portugal i el regne d'Aragó.
I amb aquest regne d'Aragó és on ens hem d'aturar.
L'any 1134 mor el rei d'Aragó i de Pamplona, conegut per tothom com Alfons I el Bataller. I entre tanta batalla contra els musulmans, quan mor, ronda la seixantena, que ja és una edat molt avançada pels temps que corren, i no ha tingut fills.
Ai, el regne d'Aragó necessita un hereu. Els catalans sabem prou bé que això de no tenir hereu va fatal, per la supervivència del país.
Sí, Alfons no ha deixat fills, però sí que ha tingut temps de fer testament.
Mira.
I quan se sap a qui ho ha deixat tot, s'embolica la troca.
Això de les lectures de testaments, Jordi, no sé si tu has estat en alguna, són més perilloses que algunes guerres. A qui li ha deixat les coses?
Alfons no ha cedit el reialme d'Aragó a cap familiar.
A veure, doncs un amic, què sé jo?
A cap amic.
A un conegut, a un saludat, algú
doncs
que passava per allà?
Tampoc. Dona l'Aragó a tres ordes militars. L'orde de Sant Joan de Jerusalem, que són els hospitalers, els del Sant Sepulcre i els dels pobres cavallers de Crist i del Temple de Salomó, més coneguts com a templers.
Ostres, no s'hi han posat per poc, amb aquest nom. Respira, que és un nom molt llarg. A veure, els cavallers templers, que tantes alegries han donat, ara em ve el cap a Dan Brown. Però no ho sé, Jordi, pels que no han llegit el Codi da Vinci, ens pots fer un petit resum de què serien aquests ordes?
Molt ràpid. Ells neixen coincidint amb la Primera Croada, que és una guerra instigada pel Papa de Roma per tornar a fer cristianes totes aquelles terres que havien vist viure i morir a Jesucrist. I aquests cavallers, doncs, tenen la missió de defensar el nou regne de Jerusalem contra els musulmans, evidentment, i de protegir els pelegrins que van a Terra Santa.
Quanta devoció al bataller, tu. Però escolta'm, tenint en compte que actualment a Saragossa no hi manen militars catòlics, vaja, o això és el que ens diuen, què va passar amb els darrers desitjos del bataller?
Doncs que els nobles aragonesos no van estar d'acord amb el testament, van intervenir i van convèncer un germà del bataller perquè fos el pròxim rei.
Però si hi havia un germà ja ho teníem tot arreglat, no ho sé. Què passava? Que era una mica com Felip amb les germanes Helena i Cristina, que no s'acaben d'entendre?
Bé, la veritat és que jo no sé si ells es feien. El problema era que Ramir era monjo.
Ramir, que és el germà, era monjo.
Era monjo.
Con la iglesia hemos topado, que diria el Quixot.
Bé, amb l'església i també amb la fe, que a vegades no van plegades, i això ho saps tu molt bé, Anna Pris. En Ramir, que per motius evidents ha passat a la història amb el sobrenom del monjo, realment és una persona de molta fe i és feliç al seu monestir. Això d'haver de fer càrrec d'un reialme li fa més mandra que anar a treballar un dilluns a primera hora. Mira, llegeix això.
A veure... No per ambició d'honors o desig d'enaltiment, sinó únicament per la necessitat del poble sedegat i per la tranquil·litat de l'Església, amb plena voluntat i bon ànim, vaig assumir la potestat règia i la culminació de la dignitat i vaig succeir el meu germà. Ah, val. O sigui, en aquesta declaració hi veig menys passió que en Xavi presentant la samarreta nova del Barça.
Bé, és que Ramir no només és un home de fe, sinó que quan son germà mor, ell està a punt de convertir-se en bisbe de la diòcesi de Roda-Barbastre.
I patapam, no? Diuen, no, tot això no ho podràs fer. El senyor ha de deixar la vida contemplativa... Jo ja l'entenc, clar, ha de deixar la vida contemplativa per convertir-se en rei de l'Aragó, però entenc que, bé, haurà de tenir descendència ell per no trobar-se amb el mateix problema d'aquí un temps.
Efectivament, a Ramir li busquen una dona amb provades qualitats fèrtils. El casen el novembre de 1135 amb Agnès de Poitiers, que ronda la trentena, és viuda d'un vescomte i és mare de quatre fills. Ara, Ramir, sempre amb la fe al cap, deixa clar per què s'ha casat.
A veure, diu, vaig prendre muller, però no per la luxúria de la carn, sinó per la restauració de la sang reial i de l'estirp. Vaja, que ens quedi clar que fa de rei a desgana i de marit encara més.
I amb la luxúria de la carn o sense, Agnès i Ramir compleixen en un obrir i tancar d'ulls. Molt ràpid, 9 mesos després del casament, neix una nena i li posen de nom Peronella.
Carai, d'això se'n diu eficàcia, però clar, quin futur li espera aquesta nena amb un pare que només pensa en tornar al monestir?
Tingues en compte que aquesta nena, des de que neix, ja hi ha molts interessos dipositats en ella.
Val.
Molts pretendents, moltíssims pretendents. Mm. Començant pel mateix Alfons VII de Castella i Lleó, que la vol casar amb el seu fill. Ell pensa que d'aquesta manera podrà incorporar Aragó al seu territori. I en un principi, Ramir i les seues poques ganes accepta. I el carallot va i li entrega la filla, que és un bebè, com a penyora.
I entenc que Agnès, la mare, queda bastant contenta de tot plegar, perquè, pobra dona, casa't amb un monjo, queda't embarassada i no pas per la gràcia de Déu. Pareix una criatura i observa a sobre, impotent, com la donen a una altra.
Bé, davant d'aquest panorama, què volies que fes? Agnès decideix enfilar de nou cap a França, on acabarà passant la resta dels seus dies en un convent.
Mira, el que vol en Ramir ho aconsegueix abans, Agnès, gaudir de la vida monacal.
No et pensis, que Ramir tornarà al monestir, però abans de poder-ho fer, ha de solucionar el futur del regne, perquè el tema de Castella, aquest amb la filla, no s'acaba de materialitzar. Els nobles aragonesos veuen en Castella un aliat massa poderós i tenen por de quedar completament anul·lats. Per això decideixen mirar cap a l'altre costat, al costat invers, al comtat de Barcelona. Els sembla una unió amb un equilibri de forces molt més proporcionat.
Va, finalment, entra en escena el comte Ramon Berenguer IV.
I de quina manera entra en escena? Perquè es decideix que el comte de Barcelona sigui el futur marit de Peronella.
Peronella? Jordi, que no oblidem que no deixa de ser una criatura, tot això.
Sí, tant. Mira, el matrimoni s'acorda l'11 d'agost del 1137, quan el nuvi té 24 anys i la núvia 13 mesos i mig.
Mare meva, va, i parlem de diferència d'edats. Però aquest és el dia històric, Tot i que jo crec que la bebè Peronella no recorda gaire cosa d'aquest dia històric.
Bé, pensa que acordar matrimonis, encara que fos a aquestes edats, era del tot normal, en les classes benestants i amb la resta.
A tot arreu, eh?
Sí, a tot arreu. Els pares eren els amos del futur dels fills, tot i que, a veure, esclar, aquest acord de casament és clau pel futur de Catalunya perquè se signa la unió dinàstica entre els dos territoris.
I el monjo Ramir com ho celebra tot això?
Tornant al monestir.
Home, una festa assegurada,
Sí, festa de la grossa. Per respecte a Ramir, Ramon Berenguer IV no es farà dir rei, que és un títol que el monjo mantindrà fins a la mort, i Ramon Berenguer comença a exercir el poder amb el títol de príncep i dominador d'Aragó.
O sigui, els catalans sempre tan considerats, Que l'altre no se senti malament i jo no m'anomeno rei. I hi ha molta gent, no parlaré d'amics meus, perquè si no em sentiran, que planegen casaments a anys vista. Però clar, aquest és a molts anys vista.
Sí, a molts, perquè el casament té lloc 13 anys després de l'acord. L'1 d'agost de l'any 1150, quan Ramon Berenguer té 36 o 37 anys i Peronella en té 14, una edat en la qual es considera que ja pot tenir relacions sexuals i, naturalment, que ja pot procrear.
Vaja, que segurament li devia haver vingut la regla ja amb aquesta xiqueta. Escolta'm, i és correcte parlar de la corona catalana o aragonesa? És un terme acceptat? Com n'hem de dir?
Ara t'estàs posant en un bon merder.
M'agrada el merder.
Doncs anem al merder. El nom històric és Corona d'Aragó, sí. Tot i que els historiadors fan servir igualment Corona Catalano-Aragonesa o Confederació Catalano-Aragonesa.
Val, no ho sé, perquè t'ho dic que hi ha molta gent amb moltes ganes de remarcar que l'Aragó era un regne i que Catalunya no, tot i que pel que estem veient, Jordi, són els aragonesos els que veuen en el comtat català la salvació del seu regne.
Bé, la boda entre Ramon Berenguer IV i Peronella porta a una unió dinàstica entre Catalunya i Aragó, però en cap cas porta una fusió. Ah. Al llarg de la història comuna, que no s'acaba fins a principis del segle XVIII, sí. Amb la victòria de Felip V, sí. Cada estat manté les seues pròpies institucions. El que sí que comparteixen és el mateix rei que acostuma a viure a Barcelona.
Per tant, Ramon Berenguer IV és un home amb dos barrets molt diferenciats.
Amb dos barrets i amb moltes ganes de conquerir. Una de les grans gestes militars de Ramon Berenguer IV serà la participació en una croada convocada pel papat contra Almeria l'any 1147. No en va, passarà la història com el sant.
Ah, doncs mira, d'aquest episodi em sé una historieta. Agafa-la amb pinça, si vols, és el que tenen les llegendes. Es diu que d'aquesta conquesta Ramon Berenguer IV s'emporta un souvenir cap a casa prou voluminós, les portes de la ciutat atacada. I a Barcelona les col·loca, doncs, on ara estaríem parlant de mitja rambla, i que diuen que eren tan boniques i que la gent es quedava mirant-les, es quedava bocabadada, que bocava quan les veia, i d'aquí, diuen, vindria el nom de la boqueria, perquè la gent es quedava bocabadada mirant aquelles portes. A veure, Jordi, hi ha gent que afirma que boqueria ve d'una cosa molt més lògica, que seria que en les zones venia carn de boc, de cabra. Però a mi m'agradaria pensar que potser ve d'aquestes portes que venien d'Almeria i que tothom admirava tant. Què et sembla això, Molt poètic, eh? Però deixem-nos potser de poesia perquè Ramon Berenguer IV segueix conquerint, tu, no es cansa.
Sí, ell segueix conquerint i, de fet, l'any 1148 lidera la conquesta de la ciutat de Tortosa, que era una ciutat importantíssima, i ho fa al davant d'una gran coalició. Imagina't si era gran, en Aprisc hi havia catalans, hi havia genovesos, hi havia templers, hi havia hospitalers i fins i tot hi havia croats, alemanys i anglesos.
Mare meva, i eren tots aquí?
I eren tots. Però és que després de Tortosa se'n va i ocupa Lleida. I aquí a Lleida mos hem d'aturar una estona, perquè hem parlat del dia que se signa l'acord de casament, hem parlat de la diferència d'edat, però no hem dit on es van casar.
Al lloc del casament. No sé si en aquella època ja era costum casar-se en terres de la muller.
Bé, en aquest cas es casen en un lloc molt significatiu, molt emblemàtic, molt important, simbòlicament. Lleida, precisament. Un any abans era musulmana i ara la mesquita, la principal mesquita, ha estat consagrada com a catedral cristiana. I Ramon Berenguer IV i Peronella es casen en aquest enclavament tan simbòlic per situar-nos a on ara hi ha la gran Seu Vella de Lleida.
Home, la Seu Vella, que sempre val una visita, eh? I tenir bones cames per pujar les escales. Els lleidatans, de fet, Jordi, ho recorden cada any, una bona època per anar-hi quan ho celebren, perquè celebren aquelles noces que van ser el precedent de les avui famoses batalles de moros i cristians, i un dels actes del casament es veu que va ser un simulacre de batalla que després es va anar repetint i repetint, i és això, que avui és una de les tradicions més importants i més maques dels Països Catalans. Però aquí hem de tornar a la història. Com va ser aquest matrimoni entre Peronella i Ramon Berenguer IV?
Doncs mira, més o menys com tots els matrimonis de conveniència. Peronella es casa amb l'objectiu de donar fills. És l'únic objectiu. I complirà, ja que en va tenir entre 5 i 7. El seu marit també en té algun més fora del matrimoni, com també era molt habitual a l'època.
Aquest tampoc no li costen tant, els fills, aquest, tenir-los?
No li costen gens. El primer part de Peronella arriba 2 anys després de la boda, quan té 16 anys, i saps per què ho sabem, això? Doncs perquè fa una cosa molt comuna a l'època quan una dona havia de parir, testament.
Ah, per si de casa pobra es quedava allà. Però no em diguis que ho dona tot ella també als ordres militars.
No, ella no ho fa. Ella ho fa en benefici de l'infant que està a punt de donar llum, però, com també acostuma a passar en aquella època, aquest primogènit a qui posen Pere de nom no arriba a l'edat adulta, mor abans. El que sí que sobreviu és Ramon Aceques, el segon, nascut el 1157. Apunta't bé i recorda't aquest nom, Ana Pris.
A veure, Ramon, sense Berenguer.
Sense Berenguer.
No em costarà gaire. Anotat.
Bé, sí, però en ella va parint criatures i Ramon Berenguer IV segueix ampliant territori. Recordem que ell, abans de casar, ja ha conquerit ciutat tan significatives, com han parlat de Tortosa, han parlat de Lleida, també Fraga, també Mequinensa, i després arribaran llocs com Miravet, com Siurana. I llavors què passa? Doncs que darrere de cada conquesta ve la cristianització. Aquestes conquestes permeten el naixement de monestirs tan importants com el de Poblet, com el de Santes Creus, etc., que tenen un objectiu doble, és a dir, estendre la fe cristiana entre els territoris que han viscut segles sota domini musulmà i, de passada, conrear i treballar aquestes terres abandonades.
Important.
I molt important. De fet, Ramon Berenguer IV aconsegueix conquerir gairebé tots els territoris del que avui és Catalunya.
Ah, xiquet, o sigui que és aquest segle XII on el que ara coneixem com a Catalunya va agafant forma de veritat?
Mira, encara et diré més coses. Ramon Berenguer IV no només crea la corona d'Aragó, o si tu prefereixes, la corona catalano-aragonesa, sinó que també és la primera persona que fa servir les quatre barres com a escut.
Home!
De fet, és ell un dels primers sobirans europeus a fer servir un segell per validar documents. El primer segell conegut del comte data de l'any 1157 i hi trobem documentades per primer cop les quatre barres catalanes com a escut heràldic del casal de Barcelona.
Escolta'm, aquest comte era un pioner, no sé, jo crec que gaire temps d'avorrir-se en vida no va tenir.
No, ell no va tenir temps d'avorrir-se perquè, a banda de totes les guerres, a banda de tots els conflictes, també va dur a terme una gran política d'aliances. Ell era un gran militar, però també era un gran diplomàtic. Ell intervé molt activament als afers de l'altra banda dels Pirineus, però també concerta el casament, això t'agradarà, d'una de les seues filles amb el mític futur rei anglès Ricard Cor de Lleó.
Home, però escolta'm, a Ramon Berenguer IV li han de fer una pel·lícula ja de Hollywood, com a mínim, com Ricard Cor de Lleó.
Com a mínim. I a més, no oblidem que fa pactes importants amb l'emperador germànic Frederic Barba-roja. I mira, justament quan viatjava cap a una reunió amb l'emperador a prop de Turí, el nostre estimat Ramon Berenguer IV mor.
Vaja.
És el 1162 i el comte ronda els 50 anys.
A veure, Jordi, mor a Turí, però serà enterrat a Ripoll.
Sí, serà portat, les seues despulles es porten al monestir de Ripoll, a on va rebre sepultura amb el següent epitafi. Duc jo per la mare, rei per la muller, marquès pel pare, per la guerra i la fam, vaig abatre moros mentre vaig viure.
Aquest sempre pensem en quin epitafi ens posarem, aquest se'l va pensar bé. I segles després de la seva mort, per això, ell restava tan tranquil a la tomba, alguna cosa va passar per allà.
Bueno, no una cosa, sinó dos.
Ah.
Li van profanar la tomba. La primera vegada, el 1794, durant la Guerra Gran, hi van ser les tropes franceses.
Mm-hmm.
Van obrir la tomba, van treure el cos del pobre Ramon Berenguer IV i es van endur l'espasa amb què havia estat enterrat. I la segona, molt més greu, en el context de la Primera Guerra Carlina, el monestir va ser saquejat i incendiat per les tropes liberals. Què van fer? Van treure la mòmia de Ramon Berenguer IV, o el que quedava de la mòmia de Ramon Berenguer IV, que va ser ultratjada, aquesta pobra mòmia, escopida, colpejada, pessigada, tot tipus de coses. Però la cosa no va acabar aquí, ja que després van fer una cosa que era força habitual a l'època. El van sometre a judici. Bé, amb ell no, a la seua mòmia. Va ser declarat culpable de propagar la fe catòlica, de ser membre de la monarquia i de moltes altres coses. La sentència va ser la crema del seu cadàver, cosa que es va fer seguidament, mentre el seu tribunal proferia crits i visques a la llibertat. Vaja, una festa completa.
Vaja, que de Ramon Berenguer IV no en deuen quedar ni les engrunes. Però escolta'm, Jordi, per on ella, també el seu cos també va patir força perquè he estat llegint que, bueno, ella demana ser enterrada a Barcelona, Peronella d'Aragó demana ser enterrada a la catedral de Barcelona, però què passa? Que aquesta catedral pateix obres, i si les obres a casa ja són complicades, imagina't en una catedral. Aleshores mouen el seu cos i en algun moment de la història es perd el rastre del cos de Peronella. Hi ha qui diu que està enterrada Serrada, on ara tothom pensa que hi ha el modis de la marca. I hi ha molta gent, a l'Aragó tenen moltes ganes de saber si realment el cos de Peronella segueix a la catedral de Barcelona. De moment, no ho sabem, no s'han fet proves d'ADN.
Doncs esperem que es facin aquestes proves i que puguem saber on està enterrada la pobra Peronella. Mm. Però deixa'm dir-te una cosa. Abans de morir, Peronella va canviar el nom de l'hereu, aquell que hem parlat abans.
De Ramon.
Del Ramon.
Sí, del Ramon a seques.
Efectivament, del Ramon. T'havia dit que recordessis
sí,
aquest nom.
Sí, sí, a veure.
Doncs mira, te ho deia precisament per això. Peronella canvia el nom de Ramon pel d'Alfons. I aquest Alfons es convertirà en el primer rei de la corona catalana-aragonesa. I passarà a la posteritat com Alfons el Cast o el Trobador. Però això, Anna Pris, és una altra història.
Val, Jordi, doncs escolta'm, posem el fre de mà i tornem cap al present amb la nostra màquina del temps.
Perquè no només es viu del passat.
No, però sempre hem de tenir present l'endemà. Fins a la pròxima.
Salut.
Coordinació de guió, Jordi Creus i Anna Priscila Magrinyà. Guió, Víctor Lloret i Alicia Burton. Assessorament històric, Alfredo Chamorro Esteban. Producció i coordinació, Elisè Bastida. Estudi de gravació, Idea Sonora. Muntatge sonor, Olivia Roberts. Disseny gràfic, Sergi Mayenc. Veu en off, Lola Sanz. Agraïments, Angelbert Magrinyà i Maria Delgado. Un podcast de Bacus amb la revista Sapiens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.